Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també a Andorra d'aquest dimecres 19 de maig del 2021. Avui és dia de Sant Francesc Coll i el pensament del dia ens el porta Jaume Aymar, director de Catalunya Cristiana.
Déu vos guard. Nova crisi migratòria a la frontera amb el Marroc. Emigrants, pràcticament tots d'origen subsaharià, que arriben a Ceuta i a Melilla cansats, desfets, atemorits, amb el dol d'haver deixat el seu país i la incertesa del seu destí. El primer rostre que veuen és el del personal de la Creu Roja. Rostres humans i humanitaris. Si la revelació de la creu a Constantí fou amb aquest signe avançaràs i no signo vinces, el missatge de la Creu Roja és inequívoc. Inoc signo salus, amb aquest signe salut. I s'hi abracen. Per primera vegada han arribat famílies amb nadons. Un nou èxode que revela una problemàtica antiga i complexa. Els problemes complexos requereixen solucions complexes. El poeta Carles Duarte escrivia: han perdut el passat. No els queda sinó viure aquest fràgil present, ocultant l'abandó que els fereix, desant plors en un gest despullat d'esperances. Bon dia.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Dos minuts que passen de les 8 del matí, això és a primera hora, programa 612. Mirin, era 11 de maig del 2021. Tot just fa una setmana, com sabran, vaig haver de deixar aquest mateix programa. Una crisi d'ansietat va fer presència en el que jo considerava la meva vida rutinària i el metge aleshores em va dir allò de Joan, para. Eren massa setmanes amb la pressió d'informar i intentar fer-ho bé sobre la Covid-19. A més, feia 75 dies que no veia la meva dona hospitalitzada, una altra conseqüència de la Covid. Així que, amb tot el que em va costar, això he fet. Parar una setmana per cuidar la meva salut, la salut mental. I és que, si d'una cosa us estem parlant també des d'aquest programa i des d'aquesta ràdio, és precisament d'això. De com la salut mental ens està apretant com a una conseqüència més d'aquesta maleïda pandèmia que tot ho ha trasbalsat. I ho explico perquè precisament crec que és això el que hem de fer. Explicar-ho, normalitzar-ho, demanar ajuda si cal a especialistes, a psicòlegs, que per això hi són, i trencar masses tabús en la societat en què hi ha massa què diran, què pensaran o com em miraran. Deixeu-me, però, agrair moltíssimes, moltíssimes coses a aquesta hora. La primera, i per sobre de tot, agrair a tothom d'aquesta casa, a tothom, els missatges a Dojo que he rebut de suport, de tranquil·litat, de Joan, com estàs i per la feina no pateixis. Des de la nova direcció d'aquesta casa, redactors i tècnics de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, on, com no podia ser d'altra manera, han fet palesa la seva realitat tremendament humana i tremendament humanista. Toni, Xavi, Jordi, Àngels, Ferran, Carme, Rosa, Montse, Isabel, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Deixeu-me també que agraeixi al coordinador d'informatius de la casa, Ignasi Miranda, que des del primer dia s'ha posat a disposició del programa. A Rafa Sanahuja, per la seva incansable manera d'estimar aquest mitjà meravellós. I sobretot, sobretot, a Mercè Raga, David García i Toni Huguet, una família indispensable. De fet, la meva família indispensable, que ha fet una feina enorme, 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 creguin-me, encarregant-se d'un programa amb una hora més, d'un dia per un altre i amb les pàgines en blanc, posant sobre les seves espatlles la pressió de seguir informant d'una realitat que sovint i malauradament, creguin-me també, no és gens agradable. I per últim, gràcies també a ella, a la dona de la meva vida, que ha entès perfectament, tot i estar entre quatre parets blanques d'un hospital, que jo necessitava el meu temps per entendre la realitat que m'ha envoltat durant massa temps i que s'ha descontrolat durant aquest curt període. Mirin, no és gens fàcil passar-se 75 dies en un hospital i a sobre entendre que el que té el problema també és el de fora. Gens fàcil. Jo li segueixo dient, mig en broma, mig en sèrio, que és la Rocky Balboa de la família, per la seva força. Força, deixi-m'ho dir de pas, que també ha demostrat un altre equip enorme d'infermeria i auxiliars que, tot i les pressions de la Covid, s'han posat a la seva disposició per cuidar-la. I m'estic referint a totes elles, a l'Ari, a la Carmen, a les Anes, a la Mary, a la Tamara, a la Judit, a la Lola, a la Flori, a l'Edwin, en Pol i a tants i tants d'altres de la planta 48 de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Mireu, no sabeu què és estar tranquil perquè vosaltres feu més enllà de la vostra feina, perquè al final parlem de vocacions. No sabeu què és saber que la dona de la vostra vida té una malaltia greu, rara i minoritària, però més enllà d'un món confós, vosaltres ho heu tornat a donar tot. Mirin, elles, les infermeres, volien deixar escrit a la paret de l'habitació de l'hospital una frase concisa i directa. Tu pots. I us l'heu fet vostra més que ningú i més que mai. La pandèmia, deia, ho ha trasbalsat tot. També la nostra manera de veure el món, d'entendre'l. I també, afortunadament, la manera d'estimar-nos més, de ser més propers. Només ens cal fer una cosa. I és que vindran moments difícils de postpandèmia. De fet, ja han començat aquests moments difícils. Per tant, si la necessiteu, demaneu ajuda tant com faci falta, tant com us calgui, tant com el vostre cos us demani. Si patiu angoixes, depressions, pors, solitud, digueu clar, alt i català, perquè al cap i a la fi no passa res. I els que acompanyeu, compreneu, ajudeu en la mesura del possible, entengueu que aquesta pandèmia és àmplia en massa sentits i que potser, només potser, si nosaltres hi aportem alguna cosa, en pot sortir un món millor, perquè al cap i a la fi, sigui ara, en uns dies o en uns mesos, ens acabarem en sortint de tot plegat, oi tant que ens n'acabarem en sortint. Perquè al final es tracta d'això, de sortir-nos en plegats, junts, com a col·lectiu, com a societat, per tornar a fer d'aquest un món millor. Com va?
A primera hora, amb Joan Trias.
Vinga, doncs, 7 minuts i mig, gairebé que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. I déu-n'hi-do si l'ha fet possible. David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Rafa Sanauja i Berta Sacanella a la redacció, el control tècnic. Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, Mercè, Berta, Rafa, David, Maria, Àngels, Ignasi. Què tal? Com esteu?
Qui són, de dimecres? Jo com si fos dilluns.
Atenció, sisplau. Canvi en l'equip de la primera hora. Amb el dorsal número 14 es retira Rafa Sanauja i entra amb el dorsal número 1 en Joan Trias.
Que esborro, que esborro. Ben tornat, Joan. Tot bé?
Tot bé. Escolteu una cosa, jo no sé... Veus?
Per cert, la codirectora Raga ni entra ni surt. Es manté.
Se queda. Mercè Raga se queda.
És com la història de la meva vida.
No es pots deixar sols. Tens una hora més de programa.
Veus com l'ha liat?
Vinga, no sé si plourà o farà sol. Tirem endavant el superprograma.
Jo no sé si ho saben ells o no, però jo de petit, quan anava al Camp Nou, sentia una veu que deia això, precisament deia això. Atenció, sisplau. I justament per això m'agrada la ràdio, també. Per aquest atenció, sisplau. Era espectacular. Mercè Raga, codirectora d'aquest programa.
Joan Trias!
Què tal? Bon dia.
Uf, estem emocionats. Sí, mira, no? Em toco la cua, això és senyal.
Això és senyal d'emoció?
Sí, m'estic aguantant l'emoció, perquè ben trobat, Joan. T'hem trobat molt a faltar.
Ben...
En tots els sentits.
Ben.
Sí.
Tenia moltes ganes de tornar. I d'explicar el que he explicat. Tenia moltes ganes de tornar i d'explicar
el que he explicat. I t'ho
agraïm. Que jo crec que s'ha de dir...
T'ho agraïm.
Que no passa res per dir-ho. I, de fet, que al cap i a la fi tots hem de demanar ajuda en algun moment de la nostra vida i ja està. I ja està, i no passa res, tots som humans i tots caiem en aquestes coses. Per cert, no me la deixi. Una de les veus de Ràdio Estel, si truqueu al 93-409-2770 o veniu al carrer Comtes de Bell-lloc, número 67 de Barcelona, a veure'ns, també la veureu a ella. Àngels Ribé, que tira petons des de l'altre cantó a la peixera. Les coses són així. Ens comencem a fer preguntes o no?
Sí, vinga, va.
Va, ens comencem a fer preguntes i la primera és aquesta. Qui és el protagonista del dia?
Doncs, Joan, els milers de migrants que estan arribant a les costes de Ceuta jugant-se la vida per trobar un futur millor i fugint de la pobresa que la pandèmia ha generat al Marroc.
Si treus el cap per la finestra a aquesta hora...
Barcelona, 16 graus, Lleida, 12 graus, Girona, 13 graus, Tarragona, 16 graus i Andorra, 8 graus.
De què parlarem avui en aquest programa?
De moltes coses. Primer de tot, aquests 6.000 migrants que la xifra ha pujat ja, que han arribat a Ceuta des del Marroc aquest dilluns, segons han confirmat les autoritats espanyoles. De fet, una tercera part són menors d'edat, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat autònoma. En parlarem avui de tot plegat amb Jorge Martínez. Ell és professor de la Universitat Abat Oliva. També farem el segon cafè avui, com sempre, a les 9 del matí, amb la periodista experta en temes europeus i redactora del setmanari El Siglo, Teresa Carreras, i Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISCREP. Avui tindrem l'espai de l'Hora del Consumidor amb l'Agència Catalana del Consum. Atenció, perquè avui parlarem de l'etiquetatge de les mascaretes higièniques i les actuacions de control. En parlarem de tot plegat amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera. I a partir de les 10, Joan, una hora més, aquí, al programa Primera Hora, parlarem del 19% de quota femenina en els llocs de representativitat i els alts càrrecs d'empreses privades. Un informe fet per la consultora ICSA i l'Escola de Negocis SEADA. En parlarem de tot plegat amb Ernesto Poveda. Ell és economista i president del grup ICSA, a més de director de l'informe des de fa 15 anys. També ens preguntarem, la música, tu creus que la música pot ajudar les persones amb demències i a millorar l'ànim de les persones grans?
Jo no ho crec, jo n'estic segur.
Doncs avui ens ho confirma Felipe Navarro, ell és investigador de la Universitat Pompeu Fabra. I acabarem programa amb una nova freqüència modulada.
Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
Justament d'aquest sisme entre Espanya i Marroc per la crisi migratòria i també humanitària a Ceuta, que el Ministeri de Sanitat ha proposat vacunar amb Pfizer als menors de 60 anys que han rebut la primera dosi d'AstraZeneca, una mesura, Joan, a la qual la Comunitat de Madrid, per cert, s'oposa. Que Laura Borràs tanca avui la ronda de contactes per tal d'investir divendres Pere Aragonès, president del govern català, i que tornen a reobrir el cas Helena Jubany per analitzar el disc dur del seu ordinador.
Per cert, recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel i del programa al 663-99-30-62. 663-99-30-62. I ja ho sabeu que tota la setmana estem recordant totes aquelles cançons que podrien ser finalistes al Festival d'Eurovisió, que tindrà lloc el proper cap de setmana. Ahir es va celebrar la primera semifinal del Festival d'Eurovisió a la ciutat holandesa de Rotterdam, Malta. És de les grans favorites. Va passar la final després de pulveritzar totes les travesses. L'any vinent, Eurovisió es podria celebrar, de fet, a la Veleta, a la capital de Malta. Escoltem aquesta cançó. Són ells, Destiny. Babe, are you hurting? Are you all right? You look like an angel that fell from the sky. And boy, you keep talking, massaging my ego. With your honor rich and no pickup line. Hell no, what you gonna do? Hell no, I am not your honey. Hell no, I don't want your money. Got it wrong, I ain't into dummies. So baby, it's not a maybe. Yeah, I'm too good to be true. But there's nothing in it for you. So if I show some skin, doesn't mean I'm giving in. Not your baby. But there's nothing in it for you. So if
Friends.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Setze minuts que passen de les 8 del matí. Nosaltres que encetem programa, com sempre, amb la informació més destacada. És per això que anem cap al RAC per saber l'estat de la xarxa viària. Armand Maravall, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora comencem parlant d'un accident a la ronda de Mala, a l'altura de les Plugues. Ja s'han pogut reobrir tots els carrils en sentit Trinitat, però encara queden 4 quilòmetres d'embús. De fet, les retencions en sentit Trinitat comencen a la C32 des de Sant Boi i a la C31 també està habilitat el pas alternatiu a les costes del Garraf a causa d'un camió avariat al quilòmetre 172. També deixa un quilòmetre i mig de retencions en tots dos sentits en aquest punt de la C31. I pel que fa a les entrades de Barcelona, aquesta hora també hi ha retencions habituals. A l'AP7 en sentit sud hi ha 2 quilòmetres al Papiol. També a Barberà la carregada de l'AP7 en tots dos sentits de la marxa. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze i a Ripollet cap a l'enllaç amb l'AP7, també a Montcada per entrar a Barcelona. I a la C17 hi ha retencions en sentit nord des de l'altura de Parets fins a Granollers. Pel que fa a les entrades de la Pota Sud a Barcelona, ja retencions a la B23, tant a Molins de Rei com també des de Sant Joan d'Espí fins a Esplugues, uns 3-4 quilòmetres, i també a la A2 hi ha retencions des de Cornellà, uns 3-4 quilòmetres també per entrar a Barcelona. I pel que fa a les rondes, més enllà d'aquest accident, tenim també retencions habituals en sentit Llobregat, amb alguna aturada a Santa Coloma, també al tram de Nou Barris i Horta, i a la ronda litoral també hi ha aturades en el tram del Besòs i el Fòrum i el Poble Nou en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També hora de saber com està la situació al transport públic. Anem cap a Transmet. Daniel Cáceres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Matí de dimecres tranquil, on de moment podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Daniel. Nosaltres que continuem i encetem, de fet, la plana informativa. Cisma entre Espanya i el Marroc per la crisi humanitària i migratòria a Ceuta, Mercè.
Sí, Joan, les imatges que arriben, la veritat, són molt contundents i fins i tot aquesta imatge, no?, d'un guàrdia civil traient del mar un nadó viu. I és que a la ciutat autònoma de Ceuta, al nord d'Àfrica, hi ha hagut des de dilluns l'arribada d'aquests migrants marroquins, més gran que es recorda. De fet, es calcula que són unes 8.000 persones. Aquesta entrada massiva de migrants ha fet reaccionar el president espanyol. L'ambaixada marroquina ha avisat, però, que hi ha actes que tenen conseqüències poc després que Pedro Sánchez, com ho estem explicant, es comprometís a restablir l'ordre a la frontera.
Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Marruecos es un país socio. Para que resulte efectiva esta cooperación, debe basarse siempre, siempre en el respeto.
De fet, el govern espanyol ha expulsat 2.700 immigrants al Marroc, pràcticament la meitat dels que entre aquest dimarts a la matinada i dilluns han entrat nedant a Ceuta. Entre 1.000 i 2.000 immigrants són menors, no acompanyats, i no hi ha cap llei, doncs, que empari que se'ls pugui expulsar. L'exèrcit s'ha desplegat a Ceuta, com dèiem, aquest dimarts a primera hora, des del migdia. 200 agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil s'han dirigit cap a Ceuta per reforçar els 1.100 efectius habituals.
I el Ministeri de Sanitat ha proposat vacunar amb Pfizer als menors de 60 anys que rebut la primera dosi d'AstraZeneca, una mesura a la qual la Comunitat de Madrid s'hi ha oposat.
Sí, de fet, aquesta ha estat una decisió de la Comissió de Salut Pública de Sanitat que es traslladarà ara al Consell Interterritorial, que reuneix els consellers del RAN de totes les comunitats autònomes. De fet, subministrar una primera vacuna d'AstraZeneca i després una segona de Pfizer és totalment efectiu contra la Covid-19 i té pocs efectes secundaris. Aquesta és la conclusió d'un assaig clínic liderat per l'Institut de Salut Carles III de Madrid, en què han participat 5 hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron i el Clínic de Barcelona. L'estudi demostra que posar dues dosis de diferents laboratoris en menors de 60 anys provoca una resposta immunoforta i els efectes secundaris de lleus a moderats ja coneguts fins ara.
A tot plegat, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha defensat obertament aquest dilluns la necessitat d'un alto al foc entre Israel i Hamas.
Sí, de fet, una setmana després de l'inici de les hostilitats més mortíferes des del 2014, amb més de 200 palestins morts, Biden ha defensat aquest alto al foc durant una conversa amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. S'afegeix d'aquesta manera doncs, aquests esforços no, diplomàtics dels presidents de França i Egipte, Emmanuel Macron i Abdel Fattah al-Sisi, que busquen aquest suport de Jordània. També de les Nacions Unides, que busquen el suport de Qatar i Tunísia per mediar en aquest conflicte. La portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha defensat un enfocament més diplomàtic, discret, però això sí, intensiu.
Mentrestant, a casa nostra, el PSOE bloqueja la llei trans al Congrés i Montero demana perdó pel retard.
Sí, la plataforma trans considera un menyspreu l'abstenció dels socialistes i els demana que no vagin a la celebració de l'orgull.
I atenció a aquesta notícia, perquè reobre la investigació sobre la mort d'Helena Jubany, la jove de 27 anys que el 2001 va ser trobada morta a Sabadell.
Sí, aquesta decisió és molt important perquè és una decisió d'un jutge de Sabadell que arriba dos mesos i mig després que l'Audiència de Barcelona revoqués, no sé si us en recordeu, d'aquesta primera reobertura, no?, en considerar irrellevants aquestes noves proves presentades per la família de Jubany. De fet, ara, el magistrat ha deixat sense efecte aquesta revocació que havia dictat l'Audiència i ha ordenat que s'analitzi el disc dur de l'ordinador de Jubany. Originalment, el cas va quedar arxivat el 2005 en considerar-se que no hi havia proves concloents sobre les causes de la mort de la mateixa Jubany. Un dels principals sospitosos, en Santi La Iglesia, va quedar en llibertat. L'altre, Montserrat Careta, s'havia suïcidat a la presó. La Iglesia i Careta eren parella. De fet, Santi La Iglesia també vivia en l'edifici, tot i haver-ho negat sempre.
I l'assassinat d'una dona a Corbera de Llobregat s'està investigant també com a crim masclista.
Sí, la víctima és una dona de 42 anys i al domicili s'hi ha trobat també el cadàver de la parella amb signes d'haver-se suïcidat.
Els Mossos d'Esquadra han localitzat sana i estàlvia la llum, una noia de 17 anys que va desaparèixer diumenge passat a Barcelona.
Sí, us expliquem aquesta bona notícia. La policia catalana havia demanat a través de les xarxes socials col·laboració aquest dilluns per localitzar a la llum. N'havia facilitat, de fet, una imatge i també una descripció perquè qualsevol persona que en tingués alguna pista doncs truqués al telèfon d'emergències al 112. Finalment, ha estat localitzada aquest dimarts al matí.
I en un acte al Liceu, amics de Joan Margarit homenatgen el poeta en la presentació del seu llibre pòstum.
Animal del bosc, és aquest poemari que Joan Margarit va escriure quan, malalt de càncer, ja el virava al seu final. Inclou 77 poemes que desprenen el rumor, el murmuri de la mort. Ha dit el mateix crític i amic del poeta, Jordi Gràcia, però no és en absolut ni patètic, ni melodramàtic, ni ploraner, ni res semblant.
I el bisbe Vilanova creu que el papa està en posició d'exercir un lideratge social equiparable al de la Rerum Novarum.
Sí, de fet, en la clausura del seminari sobre els 130 anys de la Rerum Novarum, celebrat a la Universitat Abat Oliba Feu, el bisbe auxiliar de Barcelona ha compartit la seva percepció, que hi ha un despertar de la vida interior.
En plan esportiva, el Barça no fitxarà Erling Haaland.
Sí, de fet, el club ho ha descartat per l'alt cost i perquè la prioritat, Joan, ara mateix, és la renovació de Leo Messi.
8 i 23 minuts, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Torna a començar la jornada d'avui amb ambient fresc i, sobretot, amb nuvolositat entre variable i abundant a bona part del país. Uns núvols que són més abundants a les comarques de Girona, comarques de Barcelona, i pel que fa a les temperatures, doncs avui baixen una miqueta respecte a les d'ahir, que avui entra vent del nord, sobretot que es notarà a la Costa Brava. Pel que fa a la nuvolositat més abundant cap a les comarques de Barcelona i de Girona, no descartem que aquest matí pugui arribar a caure algun plogim de caràcter feble. Quatre gotes s'hi arriben a caure. I per altra banda, de cara a la tarda, cap a les comarques del nord de Barcelona, bàsicament cap al Vallès Oriental, i també comarques del sud de Girona, la Selva, Gironès i fins i tot també la Garrotxa i el Ripollès, en aquesta zona del país, pot arribar a caure també algun ruixet de caràcter dispers. Això, de cara a la tarda, i en principi no gaire forts. La previsió per demà ens indica encara nuvolositat variable a tot Catalunya, més clarines cap al sud i a ponent, més núvols cap a les comarques del nord i de la meitat est, i demà al matí temperatures una miqueta més baixes. Tinguem també en compte que avui entra la tramuntana i, per tant, al nord de la Costa Brava, el vent farà que la sensació sigui de més fresca. De cara a dies posteriors, sobretot ja durant la segona part de la setmana i especialment de cara al cap de setmana, pujaran les temperatures i l'ambient serà cada vegada més assolellat.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui em ve de gust jugar una mica i anar més enllà del propi concepte de l'aigua, perquè de vegades utilitzem la paraula aigua per no anomenar l'aigua, precisament. Ja sé que és una mica un garbuix, però de seguida us ho aclareixo.
Les mil formes de l'aigua.
Si anéssim a l'Enciclopèdia Catalana, ens trobaríem que es defineix l'aigua com a hidrogen i oxigen de fórmula H2O. Fins aquí, bé, això diguem-ne que ja ho sabíem. Però la paraula aigua la trobem moltes vegades en productes que van més enllà. Per exemple, l'aigua de colònia, tot i que moltes vegades se l'anomena només com a colònia, o en una derivada, l'aigua de lavanda, que en el sector de la perfumeria entendríem que és aigua d'olor a lavanda o espígol. I què me'n dieu de l'aigua de València? Aquesta beguda refrescant feta amb suc de taronja i alguna coseta més. I ara una que els més grans de casa de seguida reconeixeran, l'aigua del Carme. Qui no havia pres o en pren encara quan té una mica de mal de cap? I ja que som en ambient de medicina, podríem parlar també de l'aigua oxigenada, que tot i que sí està més relacionada amb l'aigua pel seu compost, faríem bé de no beure'n per fer-nos passar la set. Segur que encara en trobaríem més, però ja ho veieu si l'aigua està present a la vida, fins i tot quan no és estrictament aigua. Algun dia hi tornarem, i segur encara en trobarem més.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme. Les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Minut i mig i arribarem a 2:15 del matí. A aquesta hora anem cap al quiosc per saber què hi diu la premsa un dia com avui, Mercè.
Doncs totes les mirades posades, Joan, amb aquest sisme entre Espanya i Marroc. De fet, La Vanguardia obre la seva principal pàgina amb aquest titular. El Marroc posa Ceuta en perill i Sánchez, Pedro Sánchez, desplega l'exèrcit. El País, Marruecos, lleva al límite aquesta tensió amb Espanya. Al Periódico veiem aquesta imatge que us explicàvem a l'informatiu, aquesta imatge d'un guàrdia civil que està doncs, rescatant directament a un nadó viu, però sembla un nadó acabat de néixer, tal qual, Joan. De fet, és que el mateix flotador salvament, clar, és que no... li va molt gros. O sigui, és una imatge esfereïdora. Titulen així, un bus de la Guàrdia Civil rescata un nadó en aigües de Ceuta. El Marroc desafia la Unió Europea. L'arribada massiva d'immigrants a Ceuta obre una crisi diplomàtica. Sánchez promet fermesa i aprova una ajuda de 30 milions al país nord-àfrica. El punt avui, crisi humanitària i diplomàtica a Ceuta. I a l'ara, xoc entre Espanya i el Marroc per la crisi a Ceuta.
Anem ara a les portades dels principals diaris digitals locals i comarcals abans, però, el periòdic d'Andorra.
Sí, ens fixem en el periòdic d'Andorra amb aquest titular. L'accés rodat a la vall del Madrid quedarà prohibit per l'ordinació. De fet, l'ús de transports per les activitats tradicionals d'agricultura i ramaderia suposarà una excepció.
Ara sí, diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona. 9 ofertes opten a donar el servei d'advocats a l'Ajuntament de Girona. El consistori va decidir externalitzar part de la seva defensa jurídica per l'elevat volum de feina. A la mañana, el 35% de la població de Lleida ja hauria rebut el primer sèrum pel Covid. A Diari Més, llegim que les comandes de menjar a domicili es tripliquen a Tarragona amb la pandèmia. I a Ebre Digital, llegim que ha mort ofegat un pescador a Deltebre. L'home d'uns 42 anys s'ha enganxat en una xarxa a l'aigua i tot i que un company ha intentat salvar-lo, ha perdut la vida, segons fonts policials.
I marca d'aquesta casa portades dels principals diaris religiosos.
Doncs mira, llegim un article de Joan Maria Bernet a catalunyacristiana.cat en què descriu aquesta màxima tensió a Palestina, Israel, en els vora 40 anys de la meva estada, escriu Joan Maria Bernet a Terra Santa, no he viscut una situació tan dura, tensa i perillosa com la d'aquests dies. Llegiu aquest article a catalunyacristiana.cat. A Flama.info ens informen que en el marc de la celebració de la 50a setmana de vida religiosa, el papa francès ha animat els participants a través d'un videomissatge a no tenir por dels límits, ni a les fronteres i perifèries, perquè és allà, diu el papa, on l'esperit els va a parlar. A Religió Digital llegim que els bisbes estan preocupats per el drama a la frontera, mostren la seva solidaritat amb les diòcesis de Cádiz, Ceuta, Màlaga i Melilla, de reconeguda trajectòria en l'atenció i acollida d'immigrants. I a Vida Nueva, llegim que el Vaticà ha descartat una mediació entre Israel i Palestina i posa de moment. El secretari d'Estat del cardenal Pietro Parolin ha advocat per tornar les negociacions directes entre les dues parts per poder posar fi a aquell llarg conflicte i arribar a viure en pau.
Gràcies, Mercè. Gairebé 8:32 minuts, l'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Mirin, gairebé uns 8.000 migrants han arribat a Ceuta des del Marroc aquest dilluns, aquest dimarts, previsiblement aquest dimecres, i ho continuaran fent, segons han confirmat les autoritats espanyoles. De fet, una tercera part són menors d'edat, segons la delegació del govern espanyol a la ciutat autònoma de Ceuta. En una jornada sense precedents, milers de persones han arribat als espigons fronterers amb el Marroc, aprofitant que aquests dies hi ha la marea baixa. A tot això se li suma el coronavirus. El coronavirus que ha fet palesa, doncs, una crisi humanitària sense precedents al Marroc i que fa que molts dels joves vulguin migrar cap al sud europeu. Avui en volem parlar de tot plegat amb Jorge Martínez. Ell és professor de la Universitat Abat Oliva. Professor Martínez, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem, professor Martínez, estem davant d'una crisi migratòria, humanitària, però quan va començar una crisi com aquesta?
A veure, jo diria que sí, que estem davant d'una crisi migratòria. Que passa és que, diguem, això no seria un succés d'aquesta crisi. Diguem que jo crec que la narrativa del que està passant ara mateix té, diguem, col·lateralment a veure amb la crisi migratòria. La crisi migratòria hi és, no sé, el culmen poder va estar el 2015 pues, per la guerra de Síria, no? Però no ha deixat d'haver una rebuda o no rebuda, no? Perquè cada vegada hi ha menys disponibilitat d'Europa a acollir, però ha arribat, diguem, molta gent de l'Àfrica subsahariana, de Sud-amèrica, podem molt més, per exemple, al nostre país, les raons d'aquesta crisi són molt diverses, no? Però diguem, no és simplement la idea de fer el somni americà, sinó que estem col·laborant des d'Occident a la vinguda, no? D'aquestes persones del que s'anomenava el tercer món, no? Per les polítiques extractives d'Occident, perquè pues, agafem els seus les seves matèries primes, per exemple, Àfrica és el continent més ric en matèries primes i ells no flueixen d'aquesta riquesa nacional, sinó que la traiem d'allà. Després hi ha sequeres, temes ecològics, poder, la gana ja no hi és tant com en altres moments, no? Però desastres naturals, diguem, la dificultat de viure de viure allà, no? Que tenen i que fa que es moguin, no? Venen famílies enteres, senceres, moltes vegades venen solament pues, alguns per intentar fer diners i enviar-ho cap a casa.
Esclar, la gran pregunta, trobo, és per què està passant això precisament ara?
Bueno, bàsicament, jo crec que el que està passant ara, com he dit abans, no és un problema de crisi migratòria, sinó que és un problema diplomàtic amb el Marroc, que el Marroc, diguem, està utilitzant la seva posició privilegiada perquè, diguem, està sent subcontractada per Europa. El país està sent subcontractat per Europa per contenir la migració, diguem, africana per la via d'Espanya, no? I bé, doncs no els ha agradat segurament alguna cosa que ha fet el govern espanyol, i bueno, doncs, volen aprofitar això per fer pressing i millorar en certes negociacions, no?
Esclar, parlàvem d'aquesta arribada sense precedents de milers de persones a Ceuta davant la passivitat del Marroc. Precisament a què es deu aquesta passivitat per part del país marroquí?
Ja hem vist en diverses ocasions, no sé, se la recorda 2018, van passar 2.800 persones. Aquest novembre passat em sembla recordar que també va haver una arribada de senegalesos o de gent que venia de Senegal a Canàries, no? Però, diguem, el que va ser una constant és que, pues això, Marroc, quan està negociant pues, tractats de pesca amb Europa o està intentant demanar més diners o algun canvi de postura, pues, el que fa és deixar anar pues, la barrera, no? La frontera, i, diguem, obligar com a Espanya i Europa a seure's a renegociar quelcom que ja s'havia establert. Jo crec que no passa una altra cosa que això, que han deixat anar pues, uns quants, molts d'ells, com bé has dit al principi, menors d'edat, i ells no tenen, diguem, cap problema amb els drets humans, ni dels immigrants, ni dels menors. L'únic que els interessa realment és millorar la seva posició de negociació.
Esclar, professor, arribats aquí, es tracta d'una represàlia per l'acolliment del líder del front polisari al Marroc o no?
Sí, bé, sembla ser que el rei de Marroc no l'ha complegut massa el fet de que s'acollís a un hospital de Logroño a un dirigent del front polisari, perquè estava malalt de Covid, em sembla. És una acció, en principi, com ha dit la ministra, no? Humanitària, que, diguem, el Marroc vol manifestar que no està d'acord, no? I no solament, diguem, per la persona en concret que ha estat acollida, no? Sinó per intentar variar la postura espanyola i europea davant del problema del Sàhara Occidental.
Esclar, més enllà del que hagi passat amb el líder del front polisari, la postura espanyola sobre el Sàhara Occidental, que ara ens comentava, té alguna cosa a veure?
La solució a aquest incident concret no sé si és el retorn d'aquests joves i no tan joves cap al país d'origen, que en aquest cas és Marroc, com a mínim en primera instància, no? O en última instància. Però, diguem, o sigui, jo crec que la solució, si parlem de solució al problema migratori, no és quelcom que es pugui resoldre fàcilment, sinó que s'ha de parlar amb mesures a més llarg termini que tenen a veure pues, amb dues coses, bàsicament. Una d'elles és en crear riquesa als països d'origen, no perquè no siguin rics, sinó perquè realment l'elaboració i la distribució dels productes, diguem, que venen de les seves matèries primeres, pues, moltes vegades ni els pertanyen ni es correspon i es porta a un altre país, és a dir, a un país molt ric, no sé, com la República Sud-africana, que pot tenir... centroafricana, que pot tenir petroli, pot tenir diamants, pot tenir pues, or, pot tenir pues, moltes coses, no? A Àfrica hi ha de tot, urani, coltan, cobalt, no ho sé. Deixar, diguem que, o ensenyar-los, o mostrar-los o ajudar-los a que siguin ells els que puguin, diguem, elaborar aquests productes i crear valor allà a Àfrica, perquè allà puguin, diguem, viure amb unes certes garanties i condicions, no? I en segon lloc, el que faria mentrestant, sobretot per lluitar contra les màfies que estan ara mateix enriquint-se amb tota aquesta migració que podríem dir il·legal, o que es diu que és il·legal, el que faria és organitzar corredors pues, internacionals de migració, no? Tenint en compte les necessitats dels països occidentals, i tenint en compte pues, diguem, el perfil de cadascun de les persones o de cadascuna de les persones que migri, i en això ser generosos, no? No tancar-nos, perquè jo crec que poden ser, diguem, un enriquiment, i també Occident, com es sol dir, o el Nord, pot ser un lloc de formació per molta gent que després molts d'ells volen tornar a casa, volen tornar al sud.
Ara rèiem el professor Jorge Martínez, professor de la Universitat Abat Oliva, que ens està explicant tot el que està passant al Marroc i a Ceuta, perquè precisament li preguntava pel Sahara Occidental i ell en feia una absoluta visió àmplia del que està passant a tota l'Àfrica, i és això el que té a parlar amb algú que en sap de la qüestió. Deixi'm preguntar-li, perquè la frontera de Ceuta és també una frontera de la Unió Europea i, per tant, la política migratòria que s'hi fa no és només espanyola. Per tant, en què consisteix aquesta política migratòria?
La política migratòria ara mateix a Europa és, diguem, quelcom semblant al mur. El que passa, diguem, és que intentant que això no aparegui pues, poc en els mitjans de comunicació, és a dir, intentar que diguem, es parin abans d'arribar pues, al Mediterrani o a algun lloc que els permeti estar a prop, diguem, d'Europa i poder ser, diguem, vistos per les fotografies dels periodistes, pels vídeos, no? per les imatges en general, de les quals, diguem, pues estem tots esgarrifats, no? Pues últimament hem tingut pues un naufragi al nord de Síria, en la ruta del canal de Sicília, no? que sabíem d'entrada que portaven allà naufragant, gràcies a alguna ONG que havia donat l'avís, pues van estar dos dies, diguem, sense rebre cap tipus d'ajuda. Van morir moltíssimes persones i van estar... moltes d'elles eren nens o dones, no? Inclús embarassades. Llavors, el que deia, la política migratòria d'Europa pues, és subcontractar moltes vegades a països com Marroc o com Líbia o com Turquia, no? Que, diguem, fan el paper de poli dolent, i a canvi de diners pues, fan una tasca, diguem, de no... de que aquests immigrants no arribin a ser vistos, no? per Occident.
Esclar, si la situació en si ja és complicada, se li suma que les darreres hores alguns dirigents polítics, per dir-ne alguna cosa, han dedicat missatges inclús xenòfobs que busquen criminalitzar els migrants o associar-los amb conductes fins i tot delictives. Això és l'últim que necessita una crisi migratòria i humanitària en aquests moments?
El que està clar és que ara mateix ens trobem també a Occident en un moment de crisi sanitària, de la qual sembla que anem sortint, però que no sabem el que pot passar. O sigui, el que hem après és que, diguem, doncs la situació de risc és més gran de la que imaginàvem, no? És a dir, que pot haver una pandèmia en qualsevol altre moment, perquè es donen les condicions ecològiques perquè així sigui, no? El que us deia, o sigui, aquesta crisi sanitària que s'ha convertit en una crisi econòmica, que el que ha fet és com fer més greu el que ja veníem arrossegant i del que veníem recuperant-nos, no? Que era la crisi de 2007-2008, no? La situació actual fa que, diguem, l'angoixa social sigui gran, no? I que sigui molt fàcil fer els discursos populistes, no? Que simplifiquen la realitat i el que fan és reconèixer com a dolents, no? Senyalar com a dolents, com a boc expiatori a tots els immigrants, i diguem, intentar captar vots des d'aquesta postura, pues, que podria ser xenòfoba, no? Jo crec que no hem de col·laborar amb el que seria, pues, una dialèctica, perquè el problema migratori no és una cosa que es pugui solucionar fàcilment, i més amb una situació de crisi, no? Però jo crec que hem de adonar-nos també que nosaltres també som al sud del nord, no? I que la situació en la qual es troben aquests immigrants moltes vegades té algun paral·lelisme o analogia, no? amb circumstàncies que podem estar vivint nosaltres respecte a la resta d'Europa, no? Tenim un atur molt més alt, i diguem, en molts sentits, pues estem dependents d'una indústria que és la de l'hostaleria, que ha separat completament amb el problema de la Covid.
Professor Martínez, de la Universitat Abat Oliva, moltíssimes gràcies per atendre'ns i explicar-nos tot el que està passant entre la costa del Marroc i la costa espanyola de Ceuta. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, a la vostra disposició per quan vulgueu. Una abraçada.
Vinga, doncs, 3 minuts que passen de 3 quarts de 9 del matí. A aquesta hora continuem i ho fem amb bona música, ni més ni menys un Sir Elton John, que ens porta aquest Crocodile Rock.
Down, had an old gold Chevy and a place of my own, but the biggest kick I ever
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Avui, passat un quart de deu del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel. Pell apagada? Línies d'expressió? Saps tenir cura de la teva pell per combatre els senyals d'envelliment? Prova el més nou en Nutricosmètica. Beauty In and Out Elixir de Marnis. Beauty In and Out Elixir són vials per beure amb 5 grams de col·lagen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals per una pell radiant i lluminosa. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis a Herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Dissabte 22 de maig a les 6 de la tarda, Ràdio Estel t'oferirà en directe el Rosari des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Des del Santuari de la Patrona de Catalunya i per a tot el món, preguem pel final de la pandèmia, seguint la convocatòria del Papa. Dissabte 22 de maig a les 6 de la tarda, Rosari des de Montserrat, dirigit per l'abat Josep Maria Soler i amb la participació de l'Escolania. Viu-lo en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Pren nota, l'agenda del dia.
Bon dia, avui a Girona, com cada dimecres, us proposem la xerrada a càrrec de Massó Xerifí, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens parlarà sobre nous reptes a l'Orient Mitjà. En aquesta xerrada entendrem de manera senzilla què passa a l'Orient Mitjà, els conflictes, les contradiccions i la situació política per establir perspectives de futur. Aquesta interessantíssima xerrada serà avui a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura de Girona. I seguim a Girona, de cara a demà dijous. Pels amants del cinema, el Museu del Cinema de Girona ens proposa una xerrada amb la fotògrafa Tanit Plana, que ens comentarà la pel·lícula Lost in Translation, de Sofia Coppola. Aquest acte gratuït serà demà dijous a les 7 de la tarda al Museu de Cinema de Girona. I anem cap a Tarragona per recordar-vos que encara podeu visitar l'exposició Viatge a l'Olimp, una exposició gratuïta i comentada que ens explicarà el sostre d'una manera diferent, sense paraules i a través d'un vídeo creat especialment. Un viatge a l'Olimp, els seus déus i els seus sons, i que acabarà amb una revelació sorprenent d'aquesta obra mestra que tenim a la ciutat de Tarragona. L'activitat té una durada de 15 minuts i serà de manera gratuïta a la Casa Castellarnau de Tarragona. I ja per acabar, ho recordem que demà dijous tindrà lloc de manera telemàtica la conferència Pasqual amb Carlos Amigo i després, a les 8 del vespre, concert de Pasqua a càrrec del cor jove de l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral per un preu de 10 euros com a donatiu en benefici de les obres de l'Ordre a Terra Santa.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Cinc minuts i arribarem a les 9 del matí, hora de moure'ns per la xarxa, hora de saber què hi diu Twitter a l'actualitat de tot plegat. Mercè.
Doncs sí, Joan, mira, ens fixem ara mateix amb alguns dels tuits que, clar, encara hi ha aquesta commoció en el món de la cultura per la mort de Franco Battiato. La Ingrid, tuitaire, diu: hem perdut el centre de gravetat, dret Franco Battiato. Per exemple, periodista i professor Borja Ventura tuitejava: un geni boig, com quasi tots, capaç de mesclar poesia amb rimes balcànics, sintetitzadors, amb rimes impossibles i centres de gravetat, amb una veu aguda i immortal. Si només escoltes una cançó de Battiato, que sigui La Cura, que justament és l'última cançó que ens va proposar Rafa Sanahuja ahir per acabar el programa.
Estava pensant, Mercè, que voglio vederte danzare, eh?
Ai, quines ganes.
Sí, sí, sí.
De fet, ahir vaig dansar una mica ja, jo.
Sí?
Ets a dir, sí, 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 vaig amb uns premis, 10, reivindicar-ho. És la competència, però és Premi RAC 105 i s'ha de dir que van ser espectaculars, cultura segura.
Freqüència modulada, ens ho expliques tot plegat.
Vinga, va. Va, un altre tuit més, si et sembla, Joan. La politòloga Sònia Aldots ha tuitejat: enviar recursos militars per gestionar l'arribada de persones a la frontera és incoherent, desproporcional i un mal ús dels mitjans públics. Un risc o amenaça que sembla ser, com es consideren els migrants, humana, es respon amb mitjans humanitaris, mèdics i socials. Encara? Tuit més?
Un tuit més, va.
Periodista Moa Greu: aquests són els efectes de la política d'externalització de fronteres que la Unió Europea fa anys que aplica, especialment amb el Marroc i Turquia. La conseqüència és un ping-pong d'un país a un altre, a costa de les vides de les persones.
2 minuts i arribarem a les 9 del matí. Gràcies, Mercè, anem a publicitat. De seguida comencem la segona hora.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online, monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel.